Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
L'espai de gastronomia d'avui, Gerard Pintó, director executiu de The Play Cook, ve disposat a aprofundir en un tema que ens farà reflexionar tots plegats. Parlarem al voltant dels avantatges d'alimentar-nos en horaris diurns. Gerard, benvingut.
Hola, què tal, com estem?
D'entrada, aquest plantejament, tal com hem anunciat el tema, això ens fa pressuposar, no sé si equivocadament o no, que els horaris nocturns no serien els millors o no compten amb tants avantatges com els horaris diurns, no?, en la nostra alimentació? Què?
Doncs sí, és així. El nostre cos, per entendre'ns, el nostre metabolisme és un quan és de dia i és un altre quan és de nit. I aleshores un està com més preparat per poder fer coses a nivell digestiu o directament fer la digestió, i un altre està preparat pel descans.
Des d'una perspectiva evolutiva, ens anem molt, molt enrere. Com influeix el fet que els humans haguem menjat tradicionalment durant el dia i ens haguem dedicat a descansar i a dormir a la nit?
Sí, és una pregunta que al final la respondria bé potser un expert en antropologia i tot això, però realment jo crec que és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, és que nosaltres haguem fet això ens ha preparat metabòlicament per una cosa, o nosaltres metabòlicament som així perquè estem preparats perquè passin les coses com passen, no? M'explico. O sigui, nosaltres digerim millor durant el dia perquè som uns animals que estem preparats per viure durant el dia, o perquè hem viscut durant el dia? És un peix que es mossega una mica la cua.
Què ocorre en el nostre sistema digestiu quan mengem en horaris nocturns en llocs de fer-ho durant el dia? I això ho poden comprovar persones que fan torns de nit, per exemple, aprofiten el dia per descansar i que porten com aquest desajustament, no?
Sí, en consulta de nutrició, el meu soci mateix, l'Oriol, a Cabanes Nutrition, és una de les coses que es troben. Hi ha moltes consultes, però persones que tenen una mica de desordre alimentari perquè tenen horaris canviants, que no només és el fet que te treballis de nit, sinó hi ha gent que també el que té és horaris rotatius, i alguna setmana li toca a nit, alguna matí, i potser inclús tenen tres horaris i un de tarda. Però tant les persones que treballen només de nit com la gent amb horaris rotatius normalment no és que normalment tinguin problemes a nivell digestiu o a nivell nutricional, però és més probable i més fàcil que els tinguin, aquests problemes.
I per què es diu que el nostre cos està millor preparat per digerir els aliments durant el dia? Això té a veure amb amb la llum solar, al que fèiem referència abans,
exacte,
al principi?
Sí, clar, és un tema, és bastant profund aquí. Sí que és veritat que potser entra de cara als oients, o no és una mica més complex, però clar, quan surt el sol té una franja, un espectre de llum solar concret, i a mesura que va passant el dia va canviant, no?, aquest espectre de llum solar. Quan surt el sol, el primer que ens impacta a la nostra pell i a les nostres cèl·lules receptores de llum és la llum infraroja. A mesura que passa el dia, a mesura que passa l'estona i el sol està més amunt, ja passa a la llum roja, i sempre tenim tots els espectres, no?, llum roja, infraroja, roja, blava, violeta i ultravioleta, que no és tot l'any, en funció d'on vivim del món. Hi ha gent que té el mateix aspecte durant tot l'any, a l'Equador, tothom té el mateix aspecte de llum tot l'any, però hi ha altres llocs del món, per exemple, als països que hi ha èpoques que no surt el sol directament, no? Aquest espectre de llum solar, quan ens impacta la pell o els nostres receptors de llum, el que fa és com generar una cascada, una sèrie de reaccions metabòliques, o el que fa sobretot és incentivar que hi hagin algunes hormones o algunes altres. Aleshores, clar, quan surt, per exemple, quan surt el sol, la llum infraroja, no?, això et genera que la zona de d'exclusió d'aigua que hi ha al voltant de les cèl·lules, per entendre'ns, sigui si tu t'exposes a aquesta llum, tens més zona d'exclusió d'aigua, no? I això el que genera és que doncs, tinguis unes cèl·lules i sobretot unes mitocòndries, que és una cosa que hi ha dintre de les cèl·lules, que molta gent sabrà què és, però per qui no ho sàpiga, per entendre'ns, és com els pulmons de les cèl·lules, fa que estiguin, que tinguin molta més capacitat de treballar, no? Aleshores, què passa? Realment, hi ha molta gent que ho diu, ai, jo quan em llevo d'hora, quan matino...
Com més activat.
Sí, estic com més actiu. En canvi, la gent que s'aixeca ja amb la llum, que obre la persiana i et toca la llum als ulls, ai, quin mal em fa... És com que està més cansada, no? Doncs probablement ve una mica per aquí, també, no? Moltes més altres coses poden arribar a influir. Aleshores, què passa? Doncs que a mesura... O sigui, mentre més posem en contacte els nostres receptors amb aspectes de llum diferents, més preparats estarem per fer diferents processos hormonals i, per tant, també digestius. Què passa? Que quan és de dia, hormones com la insulina estan molt més preparades per estar actives i, per tant, per fer processos digestius. La insulina és una hormona que molta gent la coneixerà. Al final, que ens ajuda és la que s'activa quan mengem hidrats de carboni o sucres i, per tant, és la que ajuda que entrin aquests hidrats de carboni o aquests sucres a les cèl·lules i ho puguem metabolitzar, no? En canvi, a la nit hi ha altres hormones més regeneratives, més de descans. La melatonina s'activa perquè ens dormim. Aleshores, clar, en funció del moment del dia que estem, per tant, en funció de la llum, hi haurà unes hormones preparades per treballar, per fer unes coses, i unes altres per entre cometes, treballar en el descans.
Anem a qüestions pràctiques, que segur que ens hi hem trobat. Quins efectes pot tenir sobre el metabolisme sopar molt tard o menjar de matinada? Perquè això segur que ho hem fet més d'un cop.
Sí, sí, sí. Res té un problema o un efecte si ho fem de manera aïllada o de manera puntual. És més, i la vida és per fer coses de manera aïllada i puntual també, però... Clar, fer-ho de manera repetida el que pot generar és que, clar, quan nosaltres ja no hi ha llum ja no hi ha llum solar, no? Per entendre'ns, està tot a les fosques. És veritat que les nostres cèl·lules receptores de llum estan una mica enganyades perquè normalment on estem? Estem a casa nostra i què tenim enceses? Les llums. I les llums que produeixen? Llum blava. Les llums del sostre, els leds, tot això produeix llum blava i realment les nostres cèl·lules estan com captant això. Però igualment estem en un altre horari, hi ha una cosa que és el rellotge, el cicle circadià, i això es veu una mica alterat. Al igual que ens recomanen apagar les pantalles abans d'anar a dormir... no exposar-nos a les pantalles, volia dir tot això, i també ens recomanen, hi ha recomanacions que diuen de sopar 4 hores abans, 3-4 hores abans d'anar al llit perquè haguem pogut acabar la digestió, i que estem amb, és tot això es barreja. Sopar tard normalment va acompanyat de no farem 4 hores de descans o 3, soparem i ens anirem a dormir. Aleshores, què estarem fent? Barrejar processos metabòlics relacionats amb el descans amb un procés metabòlic que no té res a veure, que és el de la digestió. I són antagònics, és a dir, realment el nostre metabolisme, el metabolisme és el conjunt de processos catabòlics i anabòlics. Aquests no es fan alhora. O estàs fent catabolisme o estàs fent anabolisme. O estàs com, entre cometes, digerint o estàs descansant, no? És una miqueta el resum.
Llavors, si aquesta pràctica no és aïllada ni puntual i que s'acostuma a repetir amb una certa freqüència, és evident que tindrà un impacte perquè ens estem alimentant d'una manera descontrolada, desfasada. Això ens pot comportar problemes? Com el sobrepès, la diabetis, l'insomni...
Exacte.
No?
De fet, és interessant perquè, per exemple, la melatonina, que dos moments molt importants on nosaltres produïm melatonina, que es diu la melatonina subcel·lular, que és un tipus de melatonina, la nostra melatonina subcel·lular la produïm de manera endògena, és a dir, la creem nosaltres quan estem en contacte amb la llum infraroja. I quins dos moments del dia hi ha llum infraroja, principalment? Quan surt el sol i quan se'n va el sol. Aleshores, si nosaltres ens exposem al sol en aquests dos moments, tindrem més capacitat de tenir melatonina i, per tant, això és millor descans. però és que a part la melatonina també ajuda a regular els nivells d'insulina. És una hormona, moltes hormones es relacionen entre elles. Aleshores, què passa? Doncs que quan tenim uns bons nivells de melatonina descansem millor i, a més, tenim més capacitat de tenir menys resistència a la insulina. Que menys resistència a la insulina vol dir, doncs, que la insulina treballa millor, d'una manera fàcil i resumida. Aleshores, com afecta això? Doncs el fet de menjar tard, menjar deshores, doncs pot generar problemes. Una pitjor digestió, per exemple, també un pitjor descans, com deies, i també una pitjor actuació de la insulina. I quan la insulina la tenim descontrolada, la principal conseqüència és el sobrepès.
Mm. Hi ha moments del dia que siguin més recomanables per menjar uns tipus concrets d'aliments com els carbohidrats, els que són més calòrics... O sigui, aquest tipus d'aliments, mm-hmm. quan seria recomanable menjar-los?
Sí, realment no hi ha un moment de dir, ostres, a les 12 és el millor moment... Per... No, aquí sí que és veritat que mentre ens limitem a si aconseguim alimentar-nos en hores de llum, sempre no haurem de pensar tant en restriccions, sinó més agafant, per exemple, l'últim programa on vam també parlàvem del número d'àpats que fèiem al dia, no? Doncs si podem ajustar-nos una miqueta més a això, a reduir una miqueta els àpats i no tant les calories, és a dir, si podem, hi ha molta gent que menja dues vegades al dia, menjar dues, tres vegades al dia i fer-ho en hores de sol, amb això és suficient i no tant pensar quina hora ho haig de fer i si aquesta hora és millor per menjar, perquè aleshores entrem amb això, amb dietes més restrictives o estar més pendents de... Ara puc menjar això que és molt calòric, no? Al final intentem-ho fer en hores de sol, que és més recomanable, i tampoc ens obsessionem perquè no sempre serà possible. De fet, els horaris... aquí a Sant Cugat, què ens passa? Doncs que hi ha una part de l'any que tenim sol de les 6 del matí a les no sé quina hora, a les 9 i pico, i hi ha altres moments de l'any on el sol surt a les, pràcticament, no sé si a les 8, per dir alguna cosa, i se'n va a les 5 i mitja o 6. Aleshores, tampoc podem mantenir un horari, potser, a no sé què diguis, no, jo només menjo a les 11 i mitja i a les 5 i mitja. Aleshores, tot l'any podries repetir amb llum, però no és una cosa pràctica per la gent.
El que passa és que, clar, vivim en societat, estem acostumats a unes rutines laborals, unes rutines socials. Tota aquesta cultura, tot aquest sistema ens està, podríem dir, que allunyant una mica del que seria, doncs, més recomanable, no?, aquests àpats diurns o...
Sí, clar, el tema de buscar-li el sentit evolutiu a les coses no vol dir haver-los de reprendre, perquè al final la gent antigament... Clar, és que a la nit es feia un foc en una cova per evitar
per
que vinguessin les bestioles i per veure's i per dormir. I quan sortia el sol és quan podia sortir a caçar, no? Això no té sentit a dia d'avui. El fet de parlar de l'evolució, l'única cosa que ens ha d'ajudar és entendre per què som com som i quines coses ens poden anar millor. No vol dir reprendre-les, no? Aleshores, clar, a dia d'avui... Què farem? No, és que és divendres, són divendres al febrer, són les 7 i és fosc, els meus amics em diuen de sortir a prendre alguna cosa i a sopar i a picar. Ui, no, home, no, que és ara la llum del sol, com vols que surti a picar? No, aquesta no és...
No es pot ser més papista que el papa,
home,
eh?
No, i al revés, però sí que és veritat que per altra banda, jo crec que sortir a sopar a les 10 de la nit fora amb els amics, estar-te fins tard, també és una cosa que generalment la gent fa d'una manera puntual, no ho fan cada dia. És el que dèiem abans, no? També agafar les coses en quan es poden... O sigui, que les coses fetes puntualment no són un problema. Aleshores, que de tant en tant sopem molt tard i després de sopar ens anem a dormir al moment, això no serà un problema.
Alguna recomanació, algun consell, sobretot per aquells que diguin, clar, i jo què faig? Si tinc un tort que és de nit i és impepinable, no puc deixar la feina, o m'estan canviant el tort cada 15 dies o cada mes, Què poden fer aquestes persones?
Mira, per una banda, la primera recomanació i la més important és que s'adrecin a un nutricionista, com us he dit abans, a Càmenes Nutrition mateix, podria ser una molt bona opció, i que aquesta persona es pugui posar en contacte amb un nutricionista i que li pugui fer una pauta adequada. Certament, jo també soc nutricionista i també puc donar un parell de tips ara, però crec que l'important és entendre que cada cas s'ha de mirar de manera particular. Però hi ha molta gent que té torns de nit i el que fa aleshores és intentar fer els àpats el més propers a les hores de sol, que seria o abans de començar el seu torn o just a l'acabar. Clar, hem d'entendre que la gent que fa torns rotatius o que fa torns de nit, això no vol dir només que està despert quan és de nit. El que passa que la majoria del seu temps on està despert és de nit, però això no vol dir que sigui tot el temps. Aleshores, també pot concentrar els seus àpats en les hores, en les poques hores que tingui de sol, o, si més no, el més proper és a aquelles hores.
Molt bé, doncs continua oberta la reflexió després de totes aquestes explicacions. Cadascú que es faci un autoexamen a veure quina és la situació que té. Gràcies al Gerard Pintó, director executiu de The Play Cook, una vegada més. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.